Notícies en xarxa. L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dimecres 26 de març del 2025. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar, i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. És dimecres i això és sinònim d'economia blava. Coneixerem les últimes novetats. Des de l'Associació Responsable de Pesca ens continuaran donant consells per pescar sempre de forma responsable. I dedicarem tota la segona hora del programa a conèixer un projecte d'horts urbans i saber quina és la importància mediambiental de tot això amb el nostre col·laborador de Medi Ambient, en Joan Ramon Mendo. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Randa Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és presentar el nostre equip, presentar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Randamar surti de port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Presenten armes. Hola, què tal? Bona tarda.
Avui ja pots parlar.
Home.
Ahir no podia parlar perquè el dentista l'havia maltractat una mica i avui ja...
Una miqueta. M'havia dormit tota la part esquerra de la boca i, clar, se m'anava la llengua cap a aquell costat. I, clar, no quedava massa ètic a l'hora de parlar. Així que ara ja...
Tot...
Amb tota la potència de la veu.
És dimecres, ha sortit el sol, dia primaveral 100%. Avui ja fa baixada tot. Sí.
Has vist que s'han reagrupado? Ho dic en castellà, que sona així més fort. Tots els núvols que havien per Tarragona...
Ho dius per molestar-me, però no molesta, no, perquè sé que no.
L'he ensenyat i tot la foto. Mira, Marina, hi ha un munt de núvols d'aquí, no. I algun con altre més gris que altres.
Ho dius per molestar-me, però no
molesta. Mai de la vida, mai de la vida.
Vinga, va, anem a saludar la Leida Baz des de radiodelta.cat. Leida, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Aquí una mica més a baix també sabem que això és fals, que ha marxat ja tot el color gris, ja tenim este sol de primavera que es nota un munt, que ja estem ja a la primavera, troba, perquè jo tinc la sensació que ja és diferent, no?, quan arribes pels matins, ja és un altre sol.
Dos dies i estiu, dos dies i estiu, ja està, ja ho tenim aquí, ara canvien l'hora aquesta setmana.
Exacte, aquí.
La setmana que ve ja sortirem tots els dies amb claror de la ràdio, és que serà fantàstic això.
Us acabo d'enviar les proves del crim.
Anem a saludar també en Sergi Corral des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, doncs per aquí molt bé. I ha fet una cosa molt, molt important, que també és que suposo que pel sud també ho teniu, que us ha entrat una mica de mestral, una miqueta de vent, una miqueta més sec, que ha fet baixar la humitat. I jo aquests dies tenia... Potser a l'Oriol també, des d'Arenys, que ja hi ha molta pagesia, pagesos companys, quan podré entrar al camp? Quan s'aixecarà el camp? Està tot enfangat, no puc fotre absolutament res. Doncs bé, també ho necessitaven i també s'està jugant una miqueta, o sigui, pels companys pagesos que també viuen aquí a Randa Mar, molts d'ells...
Que no pateixin. Bé, que no pateixin. Podran entrar al camp...
Però i... sempre pateixen.
Sí.
Els pagesos sempre pateixen.
I els pescadors també, sempre patiu. És una cosa...
També.
Intrínseca.
De mena.
Exacte.
Ve de mena.
Anem a saludar també en Carles Monasterio des de Canal Blau Ràdio. Carles, molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda, Marina, bona tarda, companys. Doncs content també, perquè no només ha sortit el sol, sinó que també han pujat temperatures, ja fa caloret, ja quasi el que dius tu, Marina, dos dies i estiu ja.
Home, jo ho estic comptant els dies. A partir del maig, no, millor, a partir de Sant Jordi ja estiu, ja és estiu.
Dos dies i ja no caldrà ni neoprè, eh?
Això ja cursarà més. Anem a saludar també l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Doncs bé, bé, nosaltres aquí també tenim uns núvols similars als vostres, eh? Marina, també una cosa tapadeta, que hem vist les proves que ha enviat ara la Silvia. Sí, sí, ho hem vist. I cert, sí, sí, convé, convé que els camps també s'aixuguin una mica. Estan molt, molt xops i sí, sí, convé, convé també una miqueta de tranquil·litat pels pagesos, que també la necessiten. Aquí en tenim, sí.
Uh-huh. Ens has d'investigar, Oriol, com està la temporada de maduixes al Maresme.
Home, això és important. Lo que de verdad importa, ens interessa.
Sou maduixaires, vosaltres, us agraden.
Sí, sí, sí.
Doncs vinga, va, m'hi comprometo. Aviat farem un tema de maduixes, vinga.
Fantàstic, vinga, va. I amb aquest tema de maduixes anem a començar el programa d'avui, qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu a la Costa Brava explicant que l'arribada massiva de barquetes de Sant Pere obliga a multiplicar els serveis de neteja, Sergi.
Doncs sí, la situació de llevant de les darreres setmanes ha fet arribar milers de velelles a les platges i roques de la Costa Brava. Aquest nidari, format per diversos pòlips, ha arribat en massa en una situació excepcional en els darrers 20 anys. Les velelles s'han acumulat a les roques i les platges i la mala mar també ha fet que ocupar la primera línia de passejos marítims. Un d'aquests municipis on ha patit, o entre cometes, l'arribada de les velelles ha estat Palafrugell, on l'equip de l'empresa encarregada de la neteja viària es troba treballant de valent durant aquesta setmana per eliminar les restes de barquetes de Sant Pere que el recent temporal ha deixat a les platges del litoral palafrugellenc. Durant aquests dies, els equips de dues persones treballen a les platges de Calella, de Llafranc i Tamariu, portant a terme les tasques. La previsió és que la feina s'allargui quasi 3 setmanes per deixar les platges en bones condicions per Setmana Santa.
El Club Nàutic L'Escala acull la segona Copa Catalana de Vela Adaptada.
Doncs sí, aquest club escalent consolida la seva aposta per la vela adaptada, tornant a ser seu de la segona edició de la Copa Catalana de Vela Adaptada. La cita s'emmarca dins de la celebració de la regata Costa Brava Sailing Meeting, la qual es dirigeix principalment a les classes Optimis, Ilka i Hansa 303 de vela accessible, però que alhora s'obre a tots els amants de la competició de vela lleugera a través de la divisió Open. Escoltem com ens ho explica en Rai López, gerent del Club Nàutic L'Escala, que aquesta setmana ha passat per la Ronda Mar.
I una mica com amb el projecte per un mar jove, doncs nosaltres el que contribuïm és a preparar aquests ambaixadors perquè puguin precisament participar en aquesta regata que serà el 29 i 30 de març al club. Val a dir que és la primera regata de vela lleugera i que és una regata open, és a dir, està oberta a tots els públics i a totes les embarcacions. Simplement s'estableix un coeficient per cada un d'elles, de tal manera que poden navegar juntes i, per tant, cadascú amb el seu model d'embarcació. És un format de regata que el que pretén és que la gent doncs, es trobi, faci esport conjuntament amb...
D'aquesta manera, els participants, amb independència de les seves condicions físiques o socials, tenen la possibilitat de navegar amb les mateixes regles en un únic camp de regata. Seguint l'experiència dels darrers anys, el Club Nàutic L'Escala col·labora amb el grup MIFES per fer accessible l'esport de la vela a tothom.
En MIFES és l'organització que, sobretot a nivell de la demarcació, doncs té més usuaris que amb algun grau de discapacitat doncs, practiquen esport al club. No? I, de fet, hi ha un conveni amb ells. En un projecte que nosaltres denominem per un mar accessible, hi ha un conveni amb ells que, a través d'un programa d'ambaixadors, doncs, ells tenen persones de la seva organització que practiquen vela regularment al club. I una mica com amb el projecte per un mar jove, doncs nosaltres el que contribuïm és a preparar aquests ambaixadors perquè puguin precisament participar en aquesta regata que serà el 29 i 30 de març al club.
Els organitzadors resten pendents de la meteorologia pel cap de setmana, amb un dissabte i diumenge que vindran marcats per la tramuntana.
Música. Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. La UGT denuncia precarietat laboral al sector de sanejament a l'Ebre. La majoria d'empreses adjudicatàries argumenten que els plecs de condicions laborals no permeten millorar els salaris i condicions de treball a l'Eida.
Sí, el sindicat UGT ha denunciat la situació de precarietat laboral dels treballadors del sector de la recollida de residus, neteja viària i sanejament a les Terres de l'Ebre. La majoria d'empreses adjudicatàries argumenten que els plecs de condicions laborals no permeten millorar els salaris i condicions de treball. El secretari general de la UGT a l'Ebre, Moisés Fabra, apunta que això ha provocat que faci més d'una dècada que els treballadors no hagin experimentat cap millora laboral, una situació que consideren inadmissible.
Estos treballadors tenen la problemàtica de que els plecs de condicions dels seus contractes, quan es van licitar en el seu moment, no contemplaven per part de les administracions els increments i les millores salarials que qualsevol altre treballador d'un altre sector pot tenir. I ara ens trobem de que estos contractes ja han vençut, molts d'ells estan en pròrrogues forçoses i els treballadors no tenen increments salarials des de l'any 2018.
Fabra afirma que és l'hora que les administracions i empreses assumeixin la seva responsabilitat i garanteixin unes condicions laborals dignes.
Si es bloqueja per part de l'administració que hi hagi un punt en aquests plecs de condicions a l'hora de licitar que diguen que els treballadors tindran un increment salarial X, el que pactéssim cada any, les empreses ja sabrem a què atendre's. D'aquesta manera, ara, quan anem a reclamar les empreses, el primer que ens diuen és que la seva contracta no diu això.
Des del sindicat apunten com a exemples clars d'aquesta situació a casos com el d'Urbacera a Amposta, CLD a les deixalleries del Baix Ebre i Montsià, Acciona a Tortosa i Fomento en la recollida de residus del Baix Ebre i Montsià.
Camarles impulsa la neteja, la sostenibilitat i millores en salut pública gràcies al Pla Impuls DIPTA de la Diputació de Tarragona.
Sí, l'Ajuntament de Camarles va realitzar el 2024, gràcies al Pla Impuls DIPTA de la Diputació de Tarragona, una campanya de neteja que buscava millorar l'entorn natural. Aquesta iniciativa, que compta amb un pressupost de 13.233,44 euros, inclou treballs de neteja de franges laterals de camins i la clarida de zones forestals del municipi, així com accions de comunicació i educació ambiental per a tots els veïns i veïnes del municipi. També la Diputació de Tarragona ha aportat 22.055,74 euros per impulsar diverses accions en salut pública que beneficien directament al municipi de Camarles. Una de les actuacions destacades ha estat la neteja i desinfecció de l'aigua sanitària de les instal·lacions municipals, essencial per al control de la legionela. A més, s'ha realitzat millores per assegurar la qualitat de l'aigua de la piscina municipal, així com la contractació de personal de socorrisme per a la temporada 2024. A més, l'Ajuntament de Camarles ha realitzat diverses accions vinculades a serveis o activitats de la seva competència. Les despeses d'aquestes activitats, que s'han dut a terme durant tot el 2024, han tingut una subvenció total de 25.000 euros i tenen com a objectiu que el consistori pugui prestar els serveis i dur a terme les activitats corresponents en benefici dels habitants de Camarles.
Anem ara cap a les costes del Garraf. Pas endavant en el procés de requalificació dels terrenys de l'antiga tèrmica de Cubelles després que es confirmi que la Generalitat l'ha aprovat definitivament. El mes de maig de l'any passat, el ple de Cubelles ja n'aprovava provisionalment la seva nova qualificació com a sòl logístic industrial, Carles.
Doncs així és, Marina. Era el pas necessari perquè els terrenys propietats d'Endesa puguin acollir la inversió d'una companyia de capital andorrà per situar-hi una plataforma logística. El govern de Cubelles justificava en aquell moment el canvi d'ús dels terrenys de la tèrmica en considerar obsolet el que tenia fins al moment de sòl industrial energètic quan ja no existia la central, tot i que apuntava que el canvi no indicava quin havia de ser el destí final dels terrenys. Una aprovació arribava després d'haver desestimat les al·legacions presentades per tres entitats ecologistes que denunciaven l'impacte ambiental que podria tenir una activitat logística sobre l'entorn natural de la zona. A finals de l'any passat, Cubelles incorporava algunes modificacions tècniques sobre el procés de transformació d'usos dels terrenys d'aquesta antiga central tèrmica per convertir-los en un centre logístic. Les modificacions eren necessàries perquè la Comissió Territorial d'Urbanisme del Penedès pogués estudiar l'informe urbanístic. El projecte preveu una nau logística de més de 100.000 metres quadrats amb una inversió d'uns 100 milions d'euros. La plataforma Arba Litoral, que en el seu dia va presentar diferents al·legacions, ha estat una de les principals opositores al projecte. La plataforma SOS Plana Litoral reivindica la necessitat urgent de la protecció de la plana litoral de Cubelles i denuncia l'impacte que poden tenir dos dels grans projectes previstos, com el parc logístic a l'antiga tèrmica i el càmping previst a la zona de Masguineu sobre una plana inundable que ja es troba, asseguren, en la seva major part pavimentada.
L'embassament del Foix ha arribat a la seva màxima capacitat i ja fa uns dies que ha començat a alliberar aigua.
Doncs així és, Marina. L'embassament ha començat a alliberar aigua i ja que supera el 100% de la seva capacitat, després de dies de pluges al Penedès que han omplert també d'aigua i de vida els cursos de rius i rieres del Garraf, com el cas del tram baix del riu Foix o de la riera de Vilafranca. Aquest dissabte s'ha commemorat precisament el Dia Mundial de l'Aigua. Ha estat un cap de setmana de pluges i fenòmens meteorològics que han seguit hidrants al país i han fet créixer les seves reserves d'aigua. I destaquen les conques internes a l'entorn del 52% de mitjana de la seva capacitat. Tot i que el govern opta per la prudència davant l'escenari de futures sequeres, el cert és que veure córrer l'aigua sempre és un plaer, sobretot després d'anys de poca pluja i de molta set al territori. De fet, no hem d'oblidar que tot just fa un any, al març del 2024, Catalunya registrava el seu mínim històric per sequera, amb les seves reserves que baixaven fins al 14%. El moment més complicat a l'embassament del Foix, però, es va viure el mes de setembre del 2023, quan les reserves van baixar al seu mínim històric al 47%. Una situació que contrasta amb l'actual, però que no ens ha de fer oblidar els efectes del canvi climàtic, la importància de gestionar l'aigua i la possibilitat d'encadenar novament anys de poques precipitacions.
Aturada a les costes del Maresme. El proper 28 d'octubre, el Masnou arribarà als dos segles d'existència com a municipi independent i convida tothom a celebrar el seu 200 aniversari, Oriol.
Doncs sí, Marina, aquest bicentenari que commemora la separació de Teià el 1825, amb Marià Rossell com a alcalde, es recordarà amb prop de 40 activitats programades entre març i desembre. L'Ajuntament, juntament amb diverses entitats locals, ha organitzat un seguit d'esdeveniments per fer partícip tota la ciutadania d'aquesta efemèride tan especial. El programa d'actes inclou un mocador commemoratiu. N'hi ha de tres colors, simbolitzant els elements essencials del municipi, terra, mar i foc, i es convida a tothom a lluir durant la festa major que es celebrarà del 26 al 30 de juny. Diuen des del Masnou que serà una festa major antològica, però els moments àlgids del bicentenari arribaran a l'octubre amb un espectacle audiovisual. Aquest esdeveniment combinarà projeccions immersives, música i pirotècnia. Però el llegat del bicentenari anirà més enllà de la celebració. El 24 de maig es col·locaran unes lletres monumentals amb el nom del Masnou al Parc de Vallmora. Prèviament, aquests signes alfabètics tindran un paper destacat a l'itinerari teatralitzat Un passeig pel Masnou. El 30 de juny es presentarà un llibre, Bicentenari del Masnou 1825-2025, una vila amb arrels al passat i mirada al futur. En el primer mes de l'estiu també s'obriran les portes d'una mostra col·lectiva, Visions Artístiques, 200 anys de la vila, que es podrà veure a la Casa de Cultura i a l'Espai Casinet. El 30 de desembre, ja a final d'any, es tancarà una càpsula del temps amb cartes escrites pels nens i nenes actuals per als infants del futur.
I des del Maresme, ho dèiem al principi del programa, sovint ens parlen de menjar de pèsols, de calamars, de maduixes, de vins, i ara estem en temps de Quaresma, toca parlar de bunyols.
Doncs sí, sí, sé que us he promès al principi del programa que parlarem de maduixes. Avui no, avui, això que dius, Marina, parlem de bunyols, perquè la regidoria de Gent Gran d'Arenys de Mar organitza un concurs de bunyols el proper dia 28 de març, és a dir, demà passat. Es farà en el marc d'una festa en la qual hi haurà un berenar, música, ball i tindrà lloc a la sala 1 d'octubre del Calissai d'Arenys. Aquells que vulguin participar del concurs han d'apuntar-se a la mateixa regidoria ubicada al Calissai als matins. El regidor de l'àrea, Xavi Navarro, ha destacat que serà una tarda festiva similar a la que es va celebrar amb motiu del mes de la gent gran.
tots. Fem un concurs de bunyols, una bunyolada, com diu el cartell, vale? I fem un concurs de bunyols. La gent que vulgui participar s'ha de venir al Calixai, agafar el tiquet, i llavors també hi haurà una xocolatada i un DJ, perquè la gent gran balli i es passi una festa que ens ho podem passar tots bé. Vull dir que, tal com va haver-hi, per exemple, el dia del mes de la gent gran, que vam fer concurs de truites, doncs ara fem un concurs de bunyols.
La festa i el concurs dels bunyols es celebraran a partir de les 5 de la tarda.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada, concretament a Tarragona, explicant que la nau Victòria fa parada al port de Tarragona. Es tracta d'una rèplica de l'històric navill que va fer la primera volta al món en l'expedició de Magallanes. Els visitants podran veure la seva coberta i les bodegues fins al dia 6 d'abril. La nau Victòria va ser el vaixell que va fer la primera volta al món entre 1519 i 1522 en l'expedició de Fernando de Magallanes. En el marc de la seva gira europea, atraca al port de Tarragona. Els visitants podran veure la seva coberta i les bodegues de la rèplica del navil. Lucía Quintero, directora de la gira de la nau Victòria, ha explicat que tenen l'objectiu de mostrar a la ciutadania com era l'històric navil que va aconseguir una fita important en la història de la navegació.
El objetivo es que la gente sepa la gran hazaña que realizamos en el siglo XVI y darles a conocer que mejor que con el barco, ¿no? Con una réplica, para que ellos se metan también un poquito en ese tiempo y puedan ver todo como se hizo hace 500 años.
La tripulació actual la conformen entre 12 i 15 persones que s'encarreguen de fer les tasques del vaixell. Miguel Ángel Cuesta, capità de la nau Victòria, ha destacat que la majoria d'ells són voluntaris i que venen a viure l'experiència del món marítim.
Lo que vienen es como a vivir una experiencia de conocer el mundo marítimo y la historia marítima española de aquellos años, ¿no? Entonces, lo que se hace es acogerlos a bordo, forman parte de la tripulación como uno más y hacen las tareas diarias de a bordo, en navegación, pues, trabajo de velas o trabajo del gobierno del barco, y en puerto, pues, hacen un poco de guía para los visitantes para resolver las dudas del barco, de cómo se vivía en aquellos años y de cómo vivimos hoy en día.
La nau Victòria, com comentàvem, es podrà visitar fins al 6 d'abril al port Tarracó de les 10 del matí fins a les 8 del vespre. L'entrada pels adults té un cost de 6 euros i pels infants és de 3 euros. I ara volem saber quin temps farà la nostra mar i ens ho explica en Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. El temps no ha de ser gaire regirat les properes hores a la costa. De fet, els núvols no han de ser especialment abundants i només a la banda del Maresme o de la Selva. Al llarg d'aquesta tarda s'hi escaparà algun ruixadet. Res a veure amb les tempestes que ahir sí que hi descarregaven. El que podem dir és que anirà bufant el vent, sobretot al nord de la Costa Brava i cap al delta de l'Ebre. Vent de tramuntana i vent de dalt, que faran que hi hagi maror a la costa. Fins i tot ja a la Costa Brava, el que queda d'aquest dimecres, forta maror, especialment mar enfora. Pel que fa, el dijous aquest vent anirà de baixa, al matí encara terral, per tant, de nord o de ponent, a tot el litoral, i durant la tarda girarà cap a Garbí o cap a sud, fins i tot ja més xaloc a la Costa Brava, especialment del Cap de Creus cap al sud. Això farà que hi hagi millor estat de la mar, marejol com a molt, al matí una mica de maror, i sí que podem dir que hi haurà un palet de mar creuada en el cas de la Costa Brava. Us seguirem a la xarxa.
Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha la Fina Araquer. Molt bona tarda.
Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments hem de destacar que en general domina la fluïdesa al conjunt de la xarxa viària catalana. Tanmateix, als principals accessos a Barcelona sí que hi ha alguns trams d'aturades. A la C58, 2 quilòmetres de retencions a l'altura de Sant Quirze del Vallès, en sentit nord, en sentit Manresa, a la mateixa via d'accés al Vallès hi ha aturades de l'altura de Barcelona per accedir al nus de la Trinitat i també un tram de retencions a la C33, a la via paral·lela, des de l'altura de Montcada i Reixac, un tram de 3 quilòmetres per entrar a la capital catalana. També pel que fa a les rondes, observem per càmeres alguns trams de retencions a la B20, a l'altura de Cornellà de Llobregat per accedir a Barcelona i també en sentit Castelldefels. Els acabarem situats a la B30, a lateral de l'autopista P7, a l'altura de Barberà del Vallès. Hi ha 2 quilòmetres de retencions en sentit sud, en sentit Tarragona. I acabarem destacant que hi ha hagut una esllavissada a la N152Z a l'altura de Granollers que talla un carril de la calçada en sentit Barcelona. De moment això és tot. Molt bona tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Pensant en blau, amb Ana Alonso Tambo.
És dimecres i això és sinònim d'economia blava. Per aquest motiu ja tenim a punt la nostra col·laboradora, la representant dels ports francesos aquí a Catalunya, l'Anna Alonso Tambo, que avui ens parlarà, entre d'altres coses, d'una productora audiovisual que dona suport a iniciatives de conservació marina i polítiques ambientals. Anna, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Marina, i també molt bona tarda a tots els oients.
Abans de parlar d'aquesta productora audiovisual que comentàvem, hem de dir una notícia que ha saltat una miqueta fa relativament poc, i és que l'Antoni Tió, que tu has batejat com el pare de l'economia blava aquí a Catalunya, l'han anomenat honoris causa de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Doncs exacte, sí, m'ha fet arribar la notícia, ho difonem aquí, és el meu, un dels meus mentors, i estem de celebració. O sigui, no és broma, si hi ha economia blava i parlem sobretot del sector nàutic en aquest país, en projecció internacional, és gràcies a Antoni Tió. Si estem avui parlant d'aquí d'economia blava, és d'ell, que és el pa, sobretot recordem que és el que va fundar el Barcelona Cluster Nàutic en el seu dia, en el seu moment, també se'n van anar a Chicago, també, per veure com es feien els clústers. I ara Harvard, imagina't, ho agafen també com a model. Estem dintre d'una sintonia molt bona. Estem de celebració. La família de la comunitat blava, de l'economia blava, estem de celebració i d'enhorabona a tots. Uh-huh. I des d'aquí, felicitacions, Toni.
Mm-hmm. Felicitacions al Toni Tió. Escolta'm, Anna, què podríem destacar del Toni Tió pel que fa a l'economia blava?
Sí, en el seu disseny, sobretot de les veles, ells, si diem Antoni Tió, tenim un referent, sobretot amb veles, amb el seu disseny, amb parar i sobretot teixits de niló, el keble, sobretot, i fusionar-lo. I després, aquí també, que, sobretot amb la relació amb l'emèrit, amb la regata del rei, sobretot de l'emèrit, i la regata del rei, com es diu això, a Mallorca, ell va començar d'aquella manera. Després, el Saló Nàutic de Barcelona es va implicar moltíssim, va fer venir fins i tot a l'Aga Khan, és amic seu. O sigui, si diem l'altre dia que ho vam esmentar aquí, que es va morir l'Aga Khan, que és el que va fundar les marines aquestes, diguem, Premium de Sardenya, doncs també era amic seu. Doncs ho va portar tot això i ho va portar cap aquí a Espanya. Un referent també d'Arnoy Schild, feia Tony Tio Velas, feia fins i tot ombra a North Shields, va anar treballant allà a North Shields. O sigui, que és un gran referent en tots els sentits, i és ben merescut, ben merescut. Uh-huh. El fundador del Barcelona Cluster, no? Uh-huh. No podem dir una altra cosa, i fins i tot avui és emèrit, també, del Barcelona Cluster, està dintre del Barcelona Cluster, i recordem que el Barcelona Cluster ara està dintre de la seu del Blue Port, del Port de Barcelona. O sigui, això va com un coet.
Uh-huh. Estarem pendents d'això, intentarem parlar amb ell. D'altra banda, Anna, avui, ara ho comentàvem al principi, avui tenim una convidada especial, no?
Exacte, sí, l'Eva Álvarez, no sé si la tenim aquí entre nosaltres,
sí.
Del Blue Green Vision.
Exactament, l'Eva Álvarez, que saludem. Molt bona tarda, Eva.
Hola, molt bona tarda, com esteu?
Escolta'm, Eva, l'Anna ens comentava que vosaltres sou una productora audiovisual i doneu suport a diferents iniciatives de conservació marina, no?
Bueno, no exactament. Nosaltres som una startup que té tres línies, i una d'elles és la comunicació científica a través del mitjà audiovisual. Però no és que tenim una marca que és una productora audiovisual, però les nostres línies són projectes ambientals, és educació ambiental i comunicació científica també.
Uh-huh. Anna, no sé si la vols saludar.
Sí, hola Eva, moltíssimes gràcies per ser aquí. Amb aquestes tres grans àrees que dius, els projectes ambientals, de l'educació i la comunicació, això, quines necessitats cobriu la difusió en projectes ambientals de cara a les empreses? Quina missió és la vostra dins l'economia blava?
Sí, bueno, nosaltres, bueno, com explicava, nosaltres som una startup dedicada a la sostenibilitat marina a través de la innovació, d'acord? Sí. La nostra missió és la restauració i conservació d'espècies i hàbitats naturals. I ho fem el que és desenvolupant projectes ambientals amb noves tecnologies, impulsant l'educació ambiental i enfortint el que és la comunicació científica.
D'acord?
Perquè tenim...
Clar, com va sorgir això? Aquesta idea de com va sorgir amb aquestes tres línies de treball, l'any, i com va sorgir la idea?
Va, perquè doncs, és molt important, mira, la idea va sorgir, en primer lloc, d'una crida interna. ¿Vale? S'entén la necessitat de ser part del canvi i de portar un valor de servei cap a la natura i cap a la terra. Llavors, doncs vaig veure també la necessitat de connectar la recerca científica amb l'acció real en el medi ambient, és a dir, molts avanços es quedaven en l'àmbit acadèmic i no arribaven a implantar-se en la conservació. I llavors, Blue Green Vision neix per a cobrir aquesta bretxa, combinant tecnologia, educació i divulgació per aconseguir un impacte tangible en els ecosistemes marins.
Molt bé. Perquè amb aquests projectes de projectes també ambientals també s'acosten a les empreses, a les escoles, hi ha diferents línies de treball, oi?
Sí, nosaltres tenim, el que he comentat, tenim tres línies. O sigui, jo soc oceanògrafa i científica ambiental i també soc cineasta i per això incloïm també la part de la productora de visual, ¿vale?
Tens màster, com... oi, també?
Perdona?
Que has fet un màster, fins i tot, oi?
Sí, sí, bueno, de fet ara estic fent el doctorat en oceanografia.
Exacte, el doctorat, oi?
Sí, o sigui que per això tenim les tres línies. I bueno, perdona, quina era la pregunta exactament? Què m'has dit?
No, jo et deia d'això de la difusió també de les empreses, de les famílies, de les escoles, en aquest àmbit de l'educació, oi? Com, sí. Com va sorgir i després com ho treballeu?
Sí, o sigui, nosaltres el que fem, o sigui, vols dir les tres àrees, no?, que tenim?
Sí, dintre d'aquestes branques, de les tres potes sí. Que tenim.
Vale, aquestes tres àrees que tenim són interdependents, vale? Perquè, o sigui, nosaltres considerem que, encara que fem projectes ambientals, és superimportant també tenir educació i també comunicació i divulgació. Sí. Perquè sense educació ambiental, o sigui, és difícil que la societat valori i doni suport a la conservació. Sí?
Clar, des de petits, això ja ens ve dins l'ADN, suposo, a les escoles.
Exactament. Sí, oi? Sí. I sense comunicació científica, la informació no arriba als qui prenen decisions. I també la tecnologia ens permet desenvolupar solucions efectives per a la conservació. O sigui, nosaltres treballem perquè l'educació, la divulgació i la tecnologia i les polítiques ambientals vagin de la mà i generin un canvi real. És un cercle en el qual cada element doncs, reforça l'altre.
Mm-hmm. Perquè també utilitzes també la divulgació, utilitzes també diferents la fotografia, el cinema, diferents mitjans audiovisual per fer aquesta comunicació científica, oi? Els ecosistemes marins?
Sí, nosaltres, o sigui, aquesta seria l'altra branca. O sigui, Blue Green Vision té dues marques. Una que és Hannah sí. Patchett, que és la part d'educació ambiental, mm-hmm. i una altra que és Black Dante Productions, que és, això sí que és la productora audiovisual. No. I llavors, dins del que és la productora, sí que fem també, utilitzem noves tecnologies des del que és el cinema, la fotografia, per divulgar, ¿vale? O sigui, tenim aspectes sí. ambientals, però fem educació i divulgació, i això ho fem a través del mitjà audiovisual.
Molt bé. Perquè això, no? En el port, allò que quan estàvem amb l'American's Cup, que també vosaltres veu intervenir en diferents actes, ens podries explicar quines activitats ho veu fer i com va contribuir a això a arribar a la ciutadania?
Bueno, sí, o sigui, nosaltres dins el que és... nosaltres estem al Blue Tech Port, no sé si això...
Sí.
Sí, nosaltres estem dins del Blue Tech Port, que és el hub d'Economia Blava, del port de Barcelona. I dins el que és, tot el que hem fet fins ara, doncs hem fet moltes coses. De fet, estem molt agraïts de tot el recorregut que porten aquest any. I doncs hem fet des d'activitats al Saló Nàutic, al Centre de la Platja, que no sé si el coneixeu, que és el Centre de Difusió de l'Ajuntament aquí a Barcelona. Van contribuir durant la Copa Amèrica, va haver-hi el cicle del Mar a Fons, que van ser a les biblioteques de Barcelona. Doncs aquí també van contribuir en xerrades, bueno, van fer tot el que era l'ecosistema de la Copa Amèrica, el Viu la Vela també, que van fer tallers per als nens, doncs tot això van contribuir i la veritat és que encantades i molt agraïts per el que va fer la Copa Amèrica, també la repercussió que va tenir per l'economia blava la Copa Amèrica aquí a Catalunya.
Perquè hem de valorar una mica en plan positiu de l'acció del Port Vell, del Josep Gurri, totes aquestes accions, això ens ha quedat. I fruit també sou vosaltres,
en aquest sentit. El Blue Green Vision, que ara està en el Blue Tech Force, eh?
De fet, nosaltres vam estar... És el segon any que participen a la Fira de Nadal, que és el Port Vell, que el porta l'Hortoca amb el Josep Gurri.
I, el Gurri.
Exactament, i aquest any, doncs, bueno, l'any passat ja va ser... Jo puc parlar dels dos anys que he participat en un stand allà, i els dos anys un èxit. Aquest any, o sigui, ara no me'n recordo quan van ser les persones que van passar per allà, però moltíssimes. I és un... Bueno, van fer xerrades també allà a l'escenari i és un punt de trobada d'entitats de l'economia blava. O sigui, és un referent, i ara s'està convertint en referent la Fira de Nadal. Molt agraït també de participar-hi.
Sí, sí, això s'ha quedat ja per quedar-se. La Fira aquesta de Nadal és tot un referent com el Saló Nàutic, que ja han dit que hi hauran dues parts i que tenen un caràcter més internacional. Espero que tot això ens ajuda. I aquesta acció teva, doncs, encara més, en aquest sentit.
Clar, és que o sigui, és molt important, o sigui, fer un ecosistema blau aquí. I sobretot el que és important és que les entitats ens trobem, es coneixem, podem fer sinergies, sabent el que fa un, el que fa l'altre, i aquestes relacions són bàsiques per donar una empenta molt forta a l'economia aquí blava a Barcelona, que s'està fent un referent cap a Europa. O sigui, ho trobo un moment molt especial que estem vivint ara nosaltres.
Uh-huh. Quan parles d'aquest ecosistema blau, et refereixes a tot Catalunya, entenc?
Va, naturalment, sí. El que passa és que tenim la sort, bueno, jo tinc la sort perquè estic vivint a Barcelona, però tenim la sort de que tenim aquí el Blue Tech Forum, que és el hub d'economia blava, no?, que està aquí empoderant, però, òbviament, està tot anant cap a tota Catalunya, òbviament que sí, i hem de fer esdeveniments i que apropin tota Catalunya, o sigui, que fan un ecosistema molt més fort entre nosaltres. I sigui, que és una cosa que també hem parlat, i sobretot també amb BlueNetCat, que li van fer una proposta de veure si podien també fer esdeveniments a altres, a Tarragona, a Girona, i fer una economia blava més forta a tota Catalunya.
Perquè en aquesta conservació i restauració d'ecosistemes marins, com ho veus en el futur de l'economia blava? Són solucions i tecnologies que en un futur ja estaran implantades o tot està per fer? Tu què penses?
O sigui, la meva visió cap al que s'està fent, no? Mira, sí. Ho veig molt prometedor. Jo veig que existeix un creixent reconeixement del valor dels oceans i els seus recursos en temes de sostenibilitat i creixement econòmic. A Europa estem veient un impuls supersignificatiu cap a la integració de l'economia blava en les polítiques públiques. O sigui, fa poc vam tenir aquí l'any passat l'Ocean Decade, o sigui que això va ser superimportant. I també tenim, o sigui, especialment a través del Green Deal europeu i les estratègies de sostenibilitat, que el que busquen és transformar el sector marítim i pesquer, promovent la innovació tecnològica. O sigui, tot això, la regeneració d'ecosistemes marins, l'ús responsable dels recursos marins. O sigui, jo ho veig superprometedor. Després, a Espanya tenim una extensa costa i un fort vincle amb la mar. O sigui, tenim un paper clau en aquest procés. I totes les iniciatives per a la conservació marina, la restauració d'hàbitats, la transició cap a pràctiques més sostenibles, o sigui, el turisme sostenible, són cada cop més rellevants. Jo crec que si aconseguim un equilibri entre el que és el desenvolupament econòmic i la protecció del medi ambient marí, l'economia blava no sols serà un motor econòmic, sinó que a més serà una font d'ocupació, d'innovació i de restauració ecològica. O sigui, que jo crec que el que passa és que, òbviament, la col·laboració entre governs, empreses i societat és vital. O sigui, hem de promoure les polítiques.
Aquest any és l'any a França és l'any del mar i a Marsella es farà la contra dels oceans. O sigui que jo crec que estem molt blaus i va ser a Barcelona, ha agafat el relleu Marsella. Jo crec que és una gran oportunitat en aquest sentit. Es pot reforçar Barcelona ben bé com a hub de l'economia blava.
Sí, tenim França, sí, França es mou molt també per aquest tema. O sigui, nosaltres que som veïns, o sigui, hem de també apropar-nos.
I en aquest sentit, en les escoles, teniu alguna implementació? Sí, per exemple, l'American's Cup va fer arribar, va obrir a la societat i al món de la vela, que s'aproximessin ja obert al mar, a l'accés directament a les platges, que era gratuït. Aquesta acció d'arribar a les escoles, que es va crear també a les escoles i sinergies per aprofitar, en comptes de setmana d'esquí, la setmana blanca es podria fer la setmana blava. En aquest sentit, tens alguna matèria i algun plantejament de cara a les escoles també, alguna acció?
O sigui, jo, per exemple, jo vaig signar el compromís de la Barcelona Més Sostenible. L'Ajuntament va crear un programa molt maco que es diu Mirada Blava, que és per promoure l'oci en literàcia a les escoles. Llavors, jo ja estic dins d'aquest programa de Mirada Blava i nosaltres, bueno, fem des de tallers en col·legis, sortides a la natura, activitats a la llotja, esdeveniments en els espais públics. Fem moltes xerrades i també participem a fires, festivals, per acostar el que és la ciència del mar als estudiants, sobretot als nens més petits, perquè hi ha una cosa que jo sempre dic, i és que no entenc com que a les escoles no s'estudia l'oceà, com s'ha d'estudiar. O sigui, s'estudia la Revolució Francesa, però no parlem l'oceà, que és tan vital per nosaltres.
Pots fins i tot pensa una cosa, Eva, el mar és desconegut. O sigui, nosaltres, per exemple, anem a la Lluna, hem anat a la Lluna, però al fons del mar és un element molt desconegut. I encara s'ha per esbrinar, eh?
Exactament. I per això per nosaltres és tan important no només fer projectes ambientals, sinó que fer també educació a les escoles i a la ciutadania. Mm. Sí, exactament, perquè no serveix de res. Si jo faig un projecte, imagina que jo faig un projecte superxulo de plàstics, d'agafar plàstics al mar, i ni a la ciutadania no li arriba el missatge de que no s'han d'enviar plàstics al mar. M'entén? O sigui, s'ha de promoure el projecte i l'educació i la comunicació. O sigui, és que han d'estar lligats. O sigui, és vital. I a més que des d'Europa ja es demana així. Des d'Europa, cada projecte europeu ha de tenir comunicació i educació. Perquè és que, o sigui, els projectes han d'arribar al territori. Això és superimportant.
Ho hem de deixar aquí perquè se'ns tira una miqueta el temps a sobre. Moltes gràcies. En seguirem parlant de tot això perquè és molt interessant el que estàveu comentant i el que estàveu dient, que pràcticament els mars i els oceans són desconeguts i que no es coneixen.
No, anem a Mart i allò l'Elton Mas vol anar allò, anem a Mart, però si és que no coneixem el que tenim aquí. Per això també el de les terres rares, però també les perforacions, això no ens ho han explicat pas, però en el fons el mar dona molt de sí, més enllà del petroli, de l'or negre. Però una altra lluita.
Ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies a Eva Álvarez per atendre'ns aquesta tarda aquí a Arran de Mar.
Moltíssimes gràcies, molt agraïda per participar al programa i sobretot que feu aquests programes de difusió i divulgació de l'economia blava i de l'oceà, que són tan importants. Moltíssimes gràcies.
Un plaer i moltes gràcies una setmana més, Anna, per atendre'ns, per portar-nos les últimes novetats en economia blava.
Exacte, moltíssimes gràcies a l'Eva, moltíssimes gràcies, Marina, i als oients, que sense els oients tampoc som res. Ens hem de fixar sempre aquesta porta que ens deixen entre casa seva o al cotxe on estiguin, eh? Doncs això, la ràdio dona els minuts de les notícies. Doncs moltíssimes gràcies. Molt bona setmana blava.
Aprenem a pescar, aprenem a cuidar el mar, amb l'Associació Catalana de Pesca Responsable.
Un dimecres més arriba el moment de sortir a pescar i fer-ho d'una manera respectuosa i de la mà de l'entorn. Avui en Fede Valls ens vol posar a la pell de qui observa la pesca des de fora, Sergi.
Sí, Marina, no parlarem d'astronautes, no ens anirem a Mart. Vull dir, des del punt de mira d'aquells qui no són pescadors, tant de qui no és aficionat, com, per exemple, des del col·lectiu animalista. Fede, seguim en aquest camí dels darrers programes on ens fas pensar, diem que tires cap a una pesca més reflexiva.
Bé, estem en època de mal temps i sempre és bo reflexionar. En totes les activitats. Sobretot, jo et diria que si volem entendre, si volem comprendre les postures aquestes que són contràries al que pensem, però volem tindre un debat informat, i volem construir punts de vista doncs, ètics i conscients i sostenibles, hem de fer sempre l'exercici d'entendre aquesta altra manera de veure les coses, entenc jo, eh?
Mm-hmm. Fede, ens parlaves, aviam, primer de tot, per aquells que hem dit que no són aficionats a la pesca i ho veuen des de fora, tant de la gent que té percepcions positives com ho veu d'una forma no tan maca, no tan bona.
Sí, bueno, a veure, tots no pensem igual ni a tots ens agrada el mateix i això és bo. Hem d'entendre d'entrada que això és molt bo. Imagina que tots anéssim a pescar. Imagina que tots anéssim a pescar. Malament aniríem, d'acord? I per tant, doncs, sí. Hi hagi persones que no tinguin les mateixes reflexions que nosaltres o que inclús pensin del contrari, jo penso que d'entrada és bo i aquest és el gran repte de la vida, entendre els que pensen diferent i respectar-los, no? Bé, hi ha gent, evidentment, que no practica la pesca ni l'entén i que pot tindre determinades percepcions positives, no? Són persones que tot i que no els agrada la pesca, doncs ens veuen com persones que cerquem el contacte amb el mar, amb la tranquil·litat, i fins i tot ens consideren amics de la natura, no? Sobretot en zones costaneres, la gent entén molt que el tema de la pesca és una activitat molt vinculada a la tradició i a la cultura.
Aquests fedes serien aquells més aviat els curiosos, no? Els que venen i comencen a preguntar què piquen. Aniria molta gent en aquest sac.
Exactament, sí, exactament. I després, doncs, hi ha tot una pila de persones que tot i no ser pescadors ni agradar-los la pesca, doncs ens veuen, els he arribat aquest missatge de la pesca responsable, de la col·laboració amb la ciència, no? I ens veuen com a persones que col·laborem activament doncs, amb tots aquests activitats doncs, de pesca més vinculada doncs, amb el coneixement, no? Però, clar, també tenim persones doncs, que tenen aquestes visions negatives i en tenen tot el dret, eh?
Clar, com el meu tema, o sigui, ara veurem, per exemple, ara veurem les postures. Tornem a aquella posició de que tu estàs pescant a la riba o a les roques. Clar, qui et ve de bon rotllo, guais, però qui et ve allò una mica burxant o una mica qüestionant tot el que fas, quina postura ha de tenir el pescador? Com ho ha de trampejar?
Una postura respectuosa, i jo et posaré un exemple. Sóc dels que paro els passos de zebra. Moltes vegades abans del meu cotxe n'han passat dos que no han parat. I la senyora que vol passar em renya. Diu, no, és que no parais. I jo li dic, senyora, jo he parado. És a dir, sempre hem de ser respectuosos perquè hem d'entendre que aquella persona té una altra visió. Una altra cosa és que ens increpi. Una altra cosa és que no ens respecti. Però inclús si ens increpa i no ens respecta, vaja, jo penso que nosaltres hem de mantindre i sobretot tu saps que pescant des de platja hi ha un tema d'horaris, de llocs, de drets, de deures. Sí. Bueno, jo penso que no, nosaltres simplement, doncs, si no li agradi i es queixi, doncs, sempre i quan estiguem fent el que hem de fer i de la manera que ho hem de fer, no? Perquè si no, al final el que tenim és una situació que no ens porta a res. Jo penso que el que hem d'intentar és que la gent entengui. Hem d'entendre també que hi ha molta gent que té prejudicis. És a dir, que té un judici previ d'allò que es troba i que actua en base a això. Els prejudicis sempre són coses dolentes en aquest sentit, no?
Entrant en això dels prejudicis, aquí trobaríem una mica el sector animalista o tira cap a una altra banda les seves reivindicacions?
No forçosament. Hi ha persones que veuen amb el tema de la pesca... Algunes persones entenen que això de pesca és matar per diversió, ¿vale? Un maltractament animal innecessari. Moltes persones mengen peix, mengem carn, mengem porc, mengem de tot, i com això arriba en uns blisters o arriba, doncs, com arribis igual, o congelat, sembla que allò no ho hagi matat ningú.
Ara t'anava a dir, o sigui, ens critiquen a nosaltres, però les gambes de Palamós, bé se les foten.
No, no, però no cal les gambes de Palamós. L'hamburguesa al McDonald's, per posar-te un exemple.
Sí, exacte. Sí, sí.
Vale? Per posar-te una... O un Frankfurt, vale? És a dir, que semblen a vegades... Bueno, doncs no, doncs som depredadors i jo li dono el mateix valor al senyor que mata des d'un barco pesquer, al senyor que va a la platja pescar-se el peix per sopar. Vale? No hi ha més. Aleshores, aquest maltractament animal innecessari, ja en parlem moltes vegades, que es pot evitar en funció de com pesquem i de com tractem els peixos una vegada els tenim, no? Per tant, no hi ha res a dir, no? Perdó, digues.
No, sí, suposo que aniria per aquí, no? La postura aquesta de que els peixos pateixen, de que té l'impacte, de que què faran ara, de que els hi claves un ham, com aniran a partir d'ara, tot relacionat.
Bueno, i més enllà, després hi ha qui també tracta el tema de conflictes d'espai, amb altres usos, vale? I també hi ha qui veuen la pesca, especialment des d'embarcació, doncs, com una pràctica d'oci elitista, no? És a dir, bueno, doncs podem... Però bueno, això si ens anem a parlar de l'esquí, doncs també podem trobar una pila de coses. Si ens anem a parlar doncs, de caçar bolets, doncs també amb tot ens podem trobar doncs, aquestes visions, no? I amb el tema doncs, del tema animalista, sense citar associacions, noms, sí que tenen tres eixos principals, no? Com hem dit abans, un és el tema del patiment, del sofriment dels peixos, on doncs, hi ha molts animalistes que consideren que els peixos doncs, tenen un patiment innecessari quan se'ls pesca, no? Tot, encara que es faci captura i alliberament, ferides internes, estrès físic i risc de mort i ferida. Pues això doncs, és una postura. Hi ha una altra postura també molt creada, que és el tema de la crítica moral i ètica, no? Com a diversió inacceptable el fet de pescar des d'un punt de vista doncs, d'ètica del respecte animal, no? I també doncs, aquesta visió de dominació de l'ésser humà sobre els animals, no? I l'altre gran eix que hi ha és el tema de l'impacte indirecte. Contaminació per ploms, aparells de pesca abandonats, etcètera, etcètera, no? En qualsevol cas, com sempre diem, la pesca responsable, que sempre d'alguna manera doncs, promovem, es tracta de fer totes aquestes coses evitant totes aquestes coses que estem dient. És a dir, la pesca responsable evita danys innecessaris, la pesca responsable no practica aquesta dominació, no intenta no generar impacte ambiental. És a dir, al final... tot manera d'entendre el que van en contra o els que no ho entenen és precisament la base amb com hem de fer les coses, vale? Per respecte doncs, a la natura i a totes les persones, no? Hi ha diferents associacions que han fet campanyes doncs, de denúncia del patiment dels peixos i la pesca com a crueltat. Han fet campanyes dient que el pescar afecta el medi ambient, han fet campanyes de la pesca esportiva com a activitat amb dany animal injustificat. N'hi ha altres doncs, que posen valors, parlen de fer activitats alternatives. Bueno, la conclusió és la que dèiem abans, no? La pesca desperta la diversitat d'opinions, és valorosa, educativa i connectada amb la natura per uns, i altra incompatible, veuen com incompatible el benestar animal, però jo penso que comprendre aquestes postures segur que ens ajuda a fomentar aquest debat informat i sobretot a abandonar aquests prejudicis, perquè hi ha molta gent que té opinions sobre coses sense saber com són realment les coses.
Fede, Disculpa'm, se'ns tira el punt horari a sobre. Deixem-ho aquí, continuem aquest tema o fem una segona part, perquè jo també m'he quedat amb diverses preguntes al tinter amb aquest tema. I un cop més, moltes gràcies per ser un dimecres més, que d'aquestes dues setmanetes, Associació Catalana per la Pesca Responsable. Moltes gràcies, Fede.
Molt bé, bona tarda.
Moltes gràcies, Fede, moltes gràcies, Sergi. Podem fer una segona part d'aquí 15 dies nosaltres, però ara el que hem de fer és una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Perafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys, el nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
La Fosforera és la teva nova llibreria Arenys de Mar. Descobreix una nova manera de gaudir de la literatura. Més propera, més còmoda i més a mida del que busques. La Fosforera. Vine a veure'ns al número 17 del carrer de Vall i gaudeix d'un cafè mentre descobreixes la nostra selecció de llibres, acompanyat de música en directe i altres activitats. Llibreria La Fosforera, al carrer de Vall. I gaudeix de la literatura a la teva manera.
Servei de neteja Pere i Àngel. Desembussos, fosses sèptiques, inspecció de clavegueram, transports de residus ADR. Netegem piscines i dipòsits de rec. Atenem urgències les 24 hores, 365 dies l'any. A més, ara hem ampliat serveis i fem tot tipus de reparacions. Servei de neteja Pere i Àngel. Poseu-vos en contacte al 93 750 2071 o visiteu pereiangel.com.
93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
Marta!
Ei, hola, com estàs?
Superbé, cada dia em sento millor.
I el secret?
Doncs ho tens ben a prop.
Sí?
Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El tancament de 111 línies d'escola pública ha mobilitzat la plataforma La Pública, l'escola de tothom, i la comunitat educativa surt aquesta tarda al carrer per evidenciar el seu descontentament. Són manifestacions, concentracions simultànies a Barcelona, a Tarragona, a Lleida, Girona i a mitja dotzena de ciutats més. Nosaltres anem ara a Mataró perquè és ben bé a punt de començar aquesta concentració. Allà hi ha la nostra companya de Mataró Ràdio, Judit Peñaranda. Bona tarda.
Bona tarda. Doncs efectivament, a l'Institut Tos i Codina, un dels centres afectats per aquestes retallades de les línies d'I3, estan a punt d'emprendre aquest recorregut fins a serveis territorials de Mataró, on confluiran tres trobades, aquests tres centres educatius de Mataró que estan afectats, per seguir demanant que s'aturin aquestes retallades. Recordem que aquí a Mataró els centres que es veuen afectats són el del Camí del Mig, el de Rocafonda, el de l'Institut Tos i Codina i també el de Miquel Viada, una trobada que està passant a diferents municipis de Catalunya i que també seguirà aquest dissabte a Barcelona amb la Festa de la Pública, que unirà també a diferents membres de la comunitat educativa amb aquesta cercavila reivindicativa que culminarà davant del Parlament de Catalunya.
Moltíssimes gràcies, Judit, per aquesta última hora des de Mataró. S'està fent a d'altres ciutats, estarem ben atents a com evoluciona. I més temes. La Fiscalia Superior de Catalunya no suposa suspendre l'ingrés a presó de Laura Borràs mentre es tramita la seva petició d'indult. L'expresident del Parlament va ser condemnada, recordem-ho, a 4 anys i mig de presó, 13 d'inhabilitació i 36.000 euros de multa per prevaricació i falsedat documental en la seva gestió al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes. Encara a l'àmbit judicial, el Tribunal Constitucional ha anul·lat el vot delegat de Puigdemont i Puig en la sessió de Constitució del Parlament. La decisió no té efectes pràctics perquè els vots de Puigdemont i Puig no van ser determinants perquè el Parlament es pogués constituir sota la presidència de Josep Rull. I el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, ha advertit aquest dimecres al president rus, Vladimir Putin, que si ataca algun dels aliats, la reacció de resposta serà devastadora. Ho ha fet després d'entrevistar-se a Varsovia amb el primer ministre Donald Tusk, que en aquest clima prebèl·lic va expressar la seva confiança que, arribat el cas, Polònia tingués el suport de l'OTAN.
Notícies en xarxa. L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar, una segona hora que la dedicarem a parlar d'horts, ho podríem dir així, de medi ambient, i estarem aquí fins les 6 de la tarda. Dedicarem aquesta segona hora amb el nostre col·laborador, en Joan Ramon Mendo.
De medi ambient. Parlem de Medi Nostrum.
És dimecres i això vol dir que toca parlar de medi ambient, i per aquest motiu ja tenim a punt una setmana més el nostre col·laborador de medi ambient, en Joan Ramon Mendo, que avui parlarem una miqueta d'horts, no m'has dit? Molt bona tarda.
Ara t'anava a dir, primer que tot, bona tarda, Marina. Bé, aquesta setmana tenim un tema diferent, podríem dir diferent, perquè ja saps tu que normalment dediquem aquest espai a parlar estrictament de medi ambient, i el tema que portem avui té una variant, té una vessant que està molt relacionada amb el municipi, amb la ciutat de Tarragona, terme municipal, per parlar en propietat, i té relació amb una iniciativa que s'està duent a terme des d'un espai cooperatiu que s'anomena La Teulada. Llavors, aquest espai cooperatiu està format, com el seu nom indica, per diferents cooperatives, diferents entitats, basades sobretot en el teixit social i una part també de teixit agrari o agrosocial, podríem dir. Uh-huh. Ens explicarà tots els detalls de com funciona aquesta cooperativa el Lluís del Clos, el tenim aquí als estudis.
Això t'anava a dir, no has vingut sol.
Efectivament, tenim un convidat que ens explicarà una iniciativa que s'està duent a terme a nivell local, que compta amb la participació de diferents agents, diferents vectors del territori, tant de l'administració com entitats de tipus ambiental, com altres cooperatives, altres integrants d'aquesta xarxa ciutadana. I el Lluís del Clos és membre de la cooperativa L'Escamot i ve avui a fer-nos 5 cèntims d'aquest projecte que s'està plantejant per donar una solució, una sèrie de propostes basades en un procés, podríem dir-li participatiu, un procés col·laboratiu, també, i és un procés obert, en el qual no es veta a ningú absolutament a la participació, al tot el contrari. S'intenta doncs, que sigui el més plural i divers possible. Llavors, jo dono pas al Lluís perquè també, si vol, ampliar una miqueta més el detall de com funciona la taulada i de com és aquest projecte que teniu entre mans. Jo conec de primera mà com funciona, però prefereixo que sigui ell qui ho expliqui.
Fantàstic, bona tarda. Sí, el marc del projecte, el projecte que estem desenvolupant al voltant de les Hortes de Tarragona està enmarcat en el que són les comunalitats urbanes, que és un, bueno, uns projectes finançats pel Departament de Treball de la Generalitat que fomenten xarxes d'ajuda mútua i d'economia social i solidària que procurin resoldre necessitats de ciutadania en diversos indrets de Catalunya. No? En el cas de Tarragona, impulsat per la Taulada i diverses entitats del municipi, agafa el nom de Fòrum dels Barris i treballem diversos projectes. Un d'ells és aquest sobre les Hortes de Tarragona. Amb qui ho treballem? Treballa la Taulada, nosaltres els Escamot dimensem part d'aquest procés, de la mà de la comunitat de regants de les Hortes. I de què es tracta? Les Hortes de Tarragona són un espai que, bueno, de tant en tant va sortint, no? I va sortint publicat arreu i la gent comença a conèixer-lo, però en general és un espai desconegut, abandonat, deixat una miqueta com les esquenes de la ciutat, fruit dels processos urbanitzadors del darrer segle que han fet que un espai del qual menjava i vivia una part de la ciutadania de Tarragona hagi quedat com un reducte de terra que encara aguanta en part en la seva condició de sòl cultivable. No? Aquest espai, doncs, bueno, el que és la infraestructura de rec d'aquest espai la gestiona la comunitat de regants, que és aquest aliat que tenim en el projecte. I detecten una sèrie de necessitats, no? És una comunitat, és una associació, una comunitat que... Una associació, en fi, un ens...
Entitat que, de dret públic.
Entitat de dret públic, en aquest cas, que... bueno, que té l'encàrrec, bueno, o sigui, de gestionar, o l'autoencàrrec de gestionar aquest rec, però que descobreix que hi ha una sèrie de conseqüències de la condició aquesta urbana o periurbana de les Hortes de Tarragona que ho fan difícil, no? I això què suposa? Doncs suposa que la infraestructura del rec està bastant en perill, perquè la mantenen ells, però hi ha vessaments, hi ha maltractament del rec, i passen infraestructures, hi han passat infraestructures per sobre de totes maneres i s'han posat pedaços i solucions, però impedeixen una gestió eficient d'aquest rec. Sí. I no només això, com arreu, amb el sector de la pagesia, doncs hi ha una falta de relleu. Actualment, de fet, no hi ha cap productor professional a l'horta, és tot des de lo familiar, des de lo personal, no? L'autoconsum, com a molt... Sí. I hi ha molta terra abandonada. Que per què està abandonada, no? Doncs està abandonada perquè en el seu moment, amb l'expectativa urbanitzadora, ho van comprar potencials promotors.
I això... Que volien construir, vaja.
Exacte. Llavors, què suposa? Doncs que aquestes terres s'abandonen, i més ara, que en part no sencer, sembla ser que el POUM dirà que no es construirà, en part, doncs aquesta terra deixa de tindre interès per aquests propietaris en el seu potencial edificador. Llavors queda abandonada i llavors la gent que l'ocupa i la fa servir. Això si s'ocupa i es fa servir per usos agrícoles, pues fantàstic, es va... Què passa? Que no sempre és així i bueno, entren en conflicte amb la dinàmica de gestió d'aquest espai de la comunitat de regants. Què fem, ja per diguéssim, orientar una miqueta què estem fent en aquest sentit? Doncs donem suport a la comunitat de regants, per exemple, redibuixant el rec de l'Horta, que és un coneixement que ara ja només estava o està a la ment d'alguns dels pagesos que ja són bastant grans. I és un coneixement que intentarem plegats que no es perdi. És un rec que s'ha anat modificant amb tots aquests processos urbanitzadors, però bueno, intentarem dibuixar, o estem en procés de dibuixar, l'estat actual. I en paral·lel, que és l'únic que anunciaves més tu, després de donar-hi toms amb ells i amb altres companyes, fins i tot parlant, bueno, interlocutant amb agents d'interès, vam decidir que una fórmula per ajudar a revitalitzar aquest espai, a fer-lo, a que la càrrega de responsabilitat sobre la gestió d'aquest espai o de posar-hi energia no es recaigués només sobre la comunitat de regants, obrir un procés que més és participat, però un procés de treball que li vam que impliqués a altres agents del territori i de la ciutat concretament, que poguessin tindre un interès en aportar, no? En construir, no construir físicament, que justament estem la majoria llavors amb això li hem dit taula tècnica de l'Horta, no? Hem convidat agents de l'administració, de la universitat, d'entitats ecologistes, de la protecció ambiental, de entitats del nostre entorn que treballen amb projectes d'economia social, des ja sigui de l'ocupació, des de la inserció, etcètera, per intentar imaginar vies per posar noves energies, encara que siguin petites, sobre aquest espai. I vam fer una jornada al gener, en la qual van participar a vora 20 entitats, més de 40 participants. Sí, potser m'equivoco els números, però va estar bastant bé. I llavors d'aquest han sortit tres grups de treball, un d'ells sobre per reflexionar, però intentar imaginar accions per millorar o les dinàmiques de planejament estratègic i encaix urbà sobre d'aquest espai. Una, que és avui hem fet, per exemple, un grup de treball sobre el tema, sobre l'aigua, al voltant del rec, òbviament, no? Anem de la mà de la comunitat de regants, al voltant del rec connectivitat ecològica que aquest pot arribar a suposar, i demà fem la primera sessió sobre reactivació del sòl, que em sembla molt interessant perquè és un dels temes és que hi ha molt poc sòl actiu a nivell agrícola, no? Farem una ronda com aquesta de tres sessions ara al març, una a l'abril, una al maig, i al juny un retorn per imaginar accions durant la segona part del 2025. Volem ser molt proactius en aquest sentit. No sé si més o menys el resum que em demanaves
sí,
va per aquí.
Sí, de fet, vale, fent jo un resum encara més resum resumit, podríem dir que és un espai col·laboratiu en el qual hi pot participar tothom qui tingui un interès legítim, qui vulgui doncs, aportar en positiu per a aquesta revitalització, a aquesta nova vida d'un espai que, com ha passat en altres indrets del terme municipal de Tarragona, acaba quedant d'esquenes a la ciutat, no? Llavors, el que es pretén amb aquesta iniciativa de col·laboració, de participació de diferents actors, tant administracions com cooperatives, entitats, etc., doncs és buscar quin ús col·lectiu se li pot donar amb aquest espai que actualment, com deies, no? Doncs està en un procés de degradació, d'abandonament, de manca de recursos, i dins d'aquest marc col·laboratiu hi haurien aquestes tres línies de treball que has comentat, no? Que seria la línia urbanística o l'encaix urbanístic, és a dir, dins s'ha de parlar del POM de Tarragona, perquè és una part realment complicada d'entendre, fins i tot pels qui ja portem anys i panys sentint a parlar sobre el POM i la seva aprovació, que al final mai acaba sent aprovat, portem molt de temps darrere d'aquest POM. Llavors, bueno, s'acaba arreglant o solucionant amb normatives subsidiàries, amb plans parcials, etc, que no són mai una bona solució. Llavors, part urbanística, que està relacionada, diguem-ho així, amb el POM. Part ambiental, que és, per mi, des del meu punt de vista, doncs, un dels eixos que ha de ser molt important per poder donar connectivitat a l'Horta com a zona inundable. Aquest és un, per mi és el punt principal, no? Entendre que les zones d'Horta són fèrtils perquè històricament han estat inundables, han rebut sediments amb les crescudes del riu Francolí i tenen aquest sòl porós, aquest sòl profund, aquest sòl que pot retenir els nutrients i que dona, doncs, precisament un producte de qualitat. I, per últim, l'últim bloc que comentaves, que és el específicament relacionat amb el món agrícola o amb els productes que s'obtenen de... No ho has dit així exactament, ho has dit amb una altra paraula, però vindria a ser això, l'ús del sòl, crec que has dit, no? Sí, sí. Els usos del sòl. Sí. Doncs, dibuixat aquest panorama, jo avui preferiria, si hi ha alguna cosa que tu vulguis ampliar, per suposat, tens tota llibertat de fer-ho. Jo preferiria enfocar una mica més en la part ambiental, perquè segurament ja saps, no?, que és un tema normalment subsidiari. Aquí hem vingut amb aquest programa a parlar amb la Marina sovint de que la ciutat viu d'esquenes al riu Francolí i la solució de moment ha estat complicada. S'ha fet algun pedaç, alguna plantada popular, alguna actuació concreta, però el que és retornar, restaurar ambientalment el tram final de Francolí és molt complicat. Hi ha un element perturbador, que és la presència de canonades de la refineria a dins de la llera del riu, concretament al marge dret, no? De fet, estan senyalitzades, hi ha uns pals cada X metres que indiquen per on passen aquestes canonades, no és cap misteri, ni estem desvetllant cap cosa a nivell de seguretat que no es conegui. Clar, tota aquesta part de llera no es pot tocar, no es pot restaurar, perquè implicaria haver de moure tot aquest sistema de canonades que va per sota de terra. El que és el marge esquerre és el que actualment s'ha plantejat a través de l'Ajuntament com un projecte de restauració que es basa en un projecte inicial que va presentar a Ecologistes en Acció a l'Ajuntament i que després l'Ajuntament hi va fer una sèrie de modificacions per poder optar a una convocatòria d'ajuts de la Fundació en Biodiversitat a través de fons europeus, fons Next Generation. Bé, finalment es va atorgar un milió, una miqueta més, un milió d'euros, per fer-ho rodó, i ara mateix està en fase de licitació, per, ja s'ha publicat el plec de clàusules tècniques, plec de clàusules administratives per poder licitar aquest projecte de restauració ambiental. S'ha fet una presentació per part de l'Ajuntament, etc. No? Clar, en aquest projecte que es va fer a través d'Ecologistes en Acció, no es plantejava directament la connectivitat del riu amb l'Horta, però sí que es plantejava tota la zona inundable del tram baix del Francolí com una unitat d'actuació. És a dir, hi ha d'haver una certa homogeneïtat de criteris. Si tu vols restaurar ambientalment el riu, lògicament ha d'anar acompanyat d'una restauració agrícola, podríem dir així, i d'evitar, doncs, aquests focus de marginalitat, contaminació, aprofitaments poc saludables, diguem-ho així.
O respectuosos amb el sol.
Poc respectuosos, correcte. Llavors, clar, aquest punt per mi és un dels enfocs, no, que costa més de lligar, perquè a vegades l'administració té un interès molt concret i la protecció ambiental va per una altra banda. Llavors, jo crec que és una bona oportunitat per lligar, no? O sigui, que aquest element faci d'engranatge entre la part urbanística, planificadora, etc., com a territori, i la part d'ús del sòl, de productivitat, de obtenir, doncs, uns resultats satisfactoris i poder fer, doncs, producció de proximitat, autoconsum, és a dir, qualsevol d'aquests elements que a nivell agrícola siguin sostenibles, fins i tot producció ecològica, si hi hagués també la possibilitat o la iniciativa de fer-ho. Com ho veus tu en aquest sentit?
Jo separaria com dos marcs mentals, parlàvem de marcs, no?, conceptuals. Un és des d'on treballem, no? Treballem
des de premisses clares de que treballem des de l'economia social. Per tant, no estem aquí per fomentar models econòmics que no s'alineen amb les premisses de la nostra forma de treballar, la nostra forma de ser. Per tant, allò que estem oberts a tot tipus de propostes, pensem que s'ha d'escoltar com qualsevol, no? qualsevol input, però no sent l'administració, sinó sent una entitat i un projecte concret format per entitats privades, treballem en una línia concreta. Llavors, no, si algú no ve a portar al nostre pla de treball, com si diguéssim que el pla és fer un hard rock a l'Horta, doncs no és una proposta en la qual posarem energies per ajudar a que es desenvolupi. No? Això és un marc. Aquest marc mental, en aquest marc des d'on treballem, s'alinea amb entendre que l'Horta en si, com a zona inundable, com a zona fèrtil, ni un metre més s'hauria d'edificar. Això, claríssimament, sí, sí. Treballem des d'aquí. Ara, som conscients que el nostre paper no és decidir com s'urbanitza o no s'urbanitza aquest espai, com es connecta o no es connecta amb projectes de caire, diguéssim, supramunicipal recuperació de la concla fluvial del Francolí. Uh-huh. Això sí, treballem o treballarem o hem d'ajudar a que les línies de treball que sorgeixin d'aquests grups ajudin, donin suport a les iniciatives que s'alineen amb aquestes premisses. Llavors, l'altre marc mental és aquests grups de treball. Aquí l'hem plantejat directament des del possibilisme. Què vol dir el possibilisme? Doncs les energies de les entitats o persones representades en aquests grups de treball, que les hem plantejat sempre que hi hagi una organització al darrere amb capacitat tècnica, ja sigui des del coneixement o des de la capacitat de treball, no una cosa oberta a la reflexió o al debat sobre com hauria de ser aquest espai, perquè no estem definint com hauria de ser aquest espai, sinó de trobar accions concretes que donguin suport a les millores que volem treballar. És a dir, si aconseguim reactivar una parcel·la abandonada o que no està en ús per fer-hi producció juntament amb altres entitats, i serà meravellós. Si aconseguim que hi hagi un estudi específic sobre una temàtica que interessa al voltant de l'aigua i del rec, que doni suport a propostes, ja sigui des de l'administració o des d'entitats per la millora i renaturalització d'aquest espai, i podem aportar això, i ho podem fer, doncs fantàstic. Que podem informar, que podem fer pressió perquè el tipus d'iniciatives des del planejament, iniciatives no en aquest cas, el tipus de propostes del planejament no siguin l'edificació a la que estem acostumats d'aquesta zona, meravellós, però no pretenem ser nosaltres qui defineixi com serà aquesta planificació, aquest planejament. Llavors, hi ha aquest d'això, ens centrem molt en intentar imaginar accions concretes per aquest proper any que ajudin i aportin a començar a caminar cap a aquest espai, que aquest espai es pugui mirar amb les ulleres de l'economia social, de la transició ecològica de les necessitats detectades d'acord amb la comunitat de regants.
Val. Per als que no, pels oients que no puguin estar molt informats o molt al dia, quan es parla d'economia social, com a concepte, ho podries definir, ho podries explicar, no cal entrar molt de detall, simplement perquè es pugui entendre què vol dir economia social.
L'economia social, banda que treballa sota unes premisses, no? que ja sigui des de... unes premisses, uns valors, no prioritza el benefici econòmic per sobre de la labor, no? d'aportació a la societat. És a dir, però en gran part és activitat econòmica. Mm-hmm. En quines formes agafa? Doncs per poder traslladar això d'alguna manera, el cooperativisme és la forma, no? més clara, administrativa, legal, que agafa l'economia social. Això que implica que la propietat de la cosa, de l'empresa, en aquest cas, és dels seus treballadors i les decisions la presa de decisions dintre de la pròpia organització és de forma democràtica. això se li pot donar un plus més en cooperativa sense ànim de lucre, és a dir, que no distribueixes rendiments del capital com a tal, sinó només estem parlant de rendiments del treball. Llavors, la economia social té molt a veure amb la forma de propietat i de relació amb la cosa econòmica, empresarial, no? L'associacionisme té molt a veure amb l'economia social, perquè ja de per si acostuma a tindre un objecte que no és l'activitat econòmica per se, però la duen a terme per poder desenvolupar les seves accions o activitats, no? I llavors hi ha unes altres capes que penso que li hem de posar cada vegada més èmfasi o més atenció, que són aquelles formes d'organitzar-se que no tenen encara un marc o un encaix dintre de les formes reglades d'economia, però que tenen molt a veure amb el teixit associatiu o comunitari sense forma d'associació. És a dir, quan ens ajuntem per fer coses, no?, a la qual es requereixen recursos econòmics, però no tenim ni la capacitat ni les possibilitats, a vegades, per situació administrativa de les persones que ho volen dur a terme, que no poden treballar. Llavors, és treballar propostes econòmiques amb una mirada no tan centrada en el benefici, sinó en l'ocupació i amb una sèrie de valors que aportin a la nostra societat, no? Com pot ser l'ecologisme en el cas que ens ocupa.
Clar, jo de fet ara anava precisament a preguntar-te sobre això, perquè dins d'aquesta part d'economia social, de vegades, potser per desconeixement o potser perquè des de l'ecologisme no s'ha sabut explicar prou bé, però jo trobo molt interessant que també es plantegi dins d'aquest marc d'economia social actuacions en l'àmbit de la protecció de la natura, de potenciar la biodiversitat, d'afavorir la connectivitat. De fet, crec que una de les línies de treball és aigua i connectivitat ecològica, és a dir, el que parlàvem, no?, de que l'Horta és una zona inundable i que històricament, al llarg de molts segles, no parlem només de l'últim segle, sinó que parlem de la història de Tarragona com a ciutat, doncs aquesta connectivitat sempre ha existit i ha estat en els últims 60-70 anys, quan s'ha anat tancant aquesta connectivitat, quan s'ha anat edificant els barris de Ponent, les infraestructures que envolten la ciutat de Tarragona i que han deixat fins i tot algunes parts aïllades de l'entramat urbà, no? que és un altre cavall de batalla que pot ajudar a integrar més col·lectius que es troben en aquests barris i que fins i tot els hi costa anar caminant des de Camp Clar, des de la Floresta, des de Riu Clar, els hi costa anar caminant fins al nucli urbà de Tarragona, no? No hi ha un accés. I fins i tot per temes de transport en bicicleta, de transport sostenible, també en alguns trams és realment complicat. Llavors, jo crec que és un repte realment complex. Òbviament, d'una iniciativa que té unes limitacions, no pot sortir un gran projecte, perquè hauria de ser la pròpia administració la que agafés les regnes i portés la iniciativa, però com ja sabem que passa, i sobretot dins del món associatiu, de vegades ha de ser la pròpia societat la que doni pas, obri aquests nous camins, aquestes iniciatives, sempre amb un esperit constructiu, no? Llavors, el vessant ambiental, per mi, és una part interessant, i fins i tot a nivell d'economia social, perquè pot generar llocs de treball, poden haver projectes sobre alguna de les finques o algun espai corredor. Comentaves, no?, que hi ha algunes finques abandonades. Doncs en aquests espais es pot fer algun petit projecte a nivell ambiental, doncs, creació de llacunes, creació d'itineraris de natura, escoles ambientals. Hi ha moltes opcions, no? Llavors, jo crec que aquest és l'encaix que també pot venir bé per complementar el que comentàvem, no?, els altres usos del sol.
Sí, clarament, qualsevol de les possibilitats, no?, que obries aquí, d'educació ambiental, etcètera, etcètera, són compatibles i són desitjables com a resultat del procés que estem iniciant. També és el que parlàvem avui, però no aquí, no, que el té un... O sigui, el que intentem treballar ara té un marc molt específic temporal, és a dir, coses que podem aportar durant aquest any, que en sortiran 2, 3, 4. Això implica que no n'hi ha d'altres que puguin sortir? Clarament no. El desitjable és que es multipliquin i que no sorgeixin únic i exclusivament des d'aquesta iniciativa, que sorgeixin d'arreu on es mostri interès i, òbviament, s'alineï una miqueta amb els valors que desitgem. No podem controlar tot, no? Llavors, iniciatives d'educació ambiental s'alineen amb els valors de l'economia social, clarament, i s'alineen amb els valors del projecte, no?, d'aquest de reactivació de l'horta que desitgem. Que serà alguna de les accions que sorgiran d'aquest procés? Ho descobrirem, dependrà de les entitats que s'hi han adherit i s'hi han incorporat. Si en alguna d'elles té capacitat de treball i iniciativa per dur a terme, no? O un conjunt d'elles, no? Una agrupació, doncs endavant, a procurar-ho, intentar-ho, i nosaltres farem el possible per facilitar processos perquè això es dugui a terme, no? Però no estem imaginant nosaltres iniciar o desenvolupar projectes des d'això, de la taulada de la Comunalitat Urbana de Tarragona com a tal, no? Dit això, demà, per exemple, fem aquest grup de treball sobre reactivació del sòl i hi ha entitats des de l'educació, no? O sigui, representants que es dediquen a temes educatius, hi ha organitzacions que es dediquen a projectes de caire social i hi haurà representants de la comunitat, que ja veurem si ens ajuden o no a trobar espais on es puguin desenvolupar projectes específicament vinculats a l'ús agrícola. No hi ha cap cooperativa agrícola per si, perquè no hi ha cooperatives agrícoles en el nostre... en el nostre entorn així urbà com a tal. Després hi ha cooperatives que es dediquen a la pagesia, però no en aquest grup de treball en concret. I si en alguna parcel·la o en algun espai comencem a imaginar què podria passar, o imaginem, no, sentem les bases per un primer espai, si m'ho imagino ara, no vull dir exactament el que ha de sorgir, no, però un espai on... apareixin proves pilots de diversos tipus o diverses maneres de reactivar el sòl més enllà del concepte agrícola tradicional o canònic, no? Que seria, no? Jo soc el pagès, cultivo i ho venc i aquí i allà, que això també i és desitjable, però que n'hi hagi d'educació a les escoles, no? Que vinguin i puguin aprendre in situ com d'on surt el que posem a taula. Meravellós. Que sorgeixin iniciatives d'inserció, no? O formatives en si mateixes, no? Si imaginem noves fornades de pagesia a través de programes de la pròpia administració que ajudi a això. Meravellós, també, no? Però, bueno, això sorgirà, depenent, altre cop, de les energies de les entitats o organitzacions representades, que n'hi ha des de l'administració, com des de l'economia social, com des de la universitat, per exemple.
Clar, jo aquí veig algunes iniciatives, així em venen al cap, fent una mica de pluja d'idees, que ja han funcionat en altres parts del municipi. Estic pensant, per exemple, a les hortes urbanes que hi ha a Sant Salvador. Uh-huh. I, bueno, és una de les possibles opcions que es plantegi. La pregunta que em faig és, clar, el sòl, la propietat, té ara mateix... uns administradors, uns propietaris, unes persones o uns hereus que han heredat aquell terreny i que potser no li estan donant cap ús concret. Llavors, a nivell d'economia social, quin creus que seria el plantejament més col·laboratiu o més obert amb el lloguer d'aquests terrenys, la venda d'aquests terrenys, l'ús de fruit dels terrenys sense que hi hagi cap interacció econòmica? Quin creus que seria el sistema, tant sigui per un ús ambiental o per un ús agrari, quin creus que seria l'ideal?
Sí, tal i com penso que la solució, que no hi ha una solució única sobre com gestionar aquest espai ni el tipus d'activitats que s'han de dur a terme, les fórmules de propietat, de cessió d'ús, de lloguer o no, de gestió d'aquest espai, també tampoc serà única. Ara bé, què promourem? O sigui, posem pel cas, que vingui una empresa a comprar tots els terrenys per posar hivernacles, per fer producció i exportar a 2.000 quilòmetres d'aquí, o 5.000 quilòmetres d'aquí, que no serà el cas, però no seria el tipus de solució desitjable des del nostre punt de vista. No? El nostre punt de vista és buscar fórmules en les quals la propietat de la parcel·la abandonada o no, perquè potser hi ha parcel·les en les quals hi ha la perspectiva de que deixi de tindre l'ús que té actualment perquè la gent envelleix,
sí, sí.
I el que els interessaria és que aquesta parcel·la es mantingui activa, doncs veurem si trobem canals per adaptar-la, per apropiar-la d'alguna manera i donar-li un ús. Si la propietat decideix llogar a un preu simbòlic, meravellós. Si la propietat decideix cedir, si és amb un ús específic perquè que no se li faci activitat econòmica per ser, l'altre, si hi ha, imaginem que hi ha un projecte econòmic professional que hi ha al darrere, doncs aquest, tal i com s'arrenden les terres en un altre espai, pot arrendar les terres en aquest amb el format que sigui, no? Això penso que no és, tot i que orientem, no?, cap a on volem anar, sobretot escollint a qui convidem a participar d'aquest espai, perquè recordem, és un espai promogut des d'aquest projecte en concret, des de la comunalitat urbana, no sóc qui jo personalment ara, no, en aquest,
sí,
això,
sí, sí,
per dir quin és el format específic en el qual s'hauran de fer els pactes o s'haurien de fer els pactes per la gestió de la terra.
Clar, jo sé que aquest punt és on vull anar una mica més enllà, no? És a dir, em vull imaginar, doncs, que arriba, crec que has dit el mes de juny, no?, quan ja hi haurà, doncs, un recull de propostes i d'iniciatives que es poden ja portar a la pràctica. Hi haurà un retorn, per tant, doncs, tot allò que s'ha anat treballant durant aquests mesos, doncs, es visualitzarà. I aquesta és la part que em genera ara mateix, doncs, un cert dubte, no? Uh-huh. Perquè, pel que acabes de dir, entenc que la decisió o la paraula final sempre la tindrà el propietari. Anirà així? Perquè, clar, és a dir, com tu molt bé has dit, tu o la teulada no sou els gestors de l'espai, no teniu aquesta atribució. De fet, com a molt, podria ser l'Ajuntament, no?, que pugui decidir, o l'Agència Catalana de l'Aigua, tenint en compte que és zona inundable, no?, perquè hi haurà alguns usos compatibles i altres que no. Aquest és el cavall de batalla de la part urbanística, de la part del POUM, no? De dir, doncs, home, no volem un Hard Rock, però és que ni tan sols volem que s'hi faci un xalet unifamiliar a l'horta del Francolí, perquè és zona inundable, per la pròpia seguretat de les persones que hi estiguin visquent, no? De fet, hi ha zones del Francolí que ja s'han urbanitzat, i estic pensant a la part de Joan 23, que jo recordo quan era més jovenet, quan no tenia canes, que jo em passejava per aquella zona d'hortes que hi havia, on ara està tot completament urbanitzat.
Rec Major, sí.
I clar, jo en aquella època, quan jo hi anava amb un cert... amb una certa sensació de perill, no?, de no saber exactament si estava entrant a la dimensió desconeguda, perquè era un lloc on podia sortir algú amb una escopeta que s'estava dedicant a caçar coloms, o... Era un lloc realment complicat, no? Ara no ho és tant, ara ja ens hem pogut acostar a base també d'iniciatives ciutadanes. Hem intentat, doncs, això, a través de xarxes, a través d'entitats ambientals, obrir aquesta visió de l'espai fluvial, de les hortes o del que queda de les hortes, doncs, com un lloc per on es pot anar a caminar, per on es pot passejar. De fet, hi ha una ruta dins del que és l'Anella Verda de Tarragona. Una de les rutes passa per la Llera del Francolí, que és la que connecta la ciutat amb el Pont del Diable. I aquest és un exemple, no?, d'ús ambiental, podries dir-li també ús recreatiu. Llavors, clar, tornant al tema de la propietat, no?, que és la part on em fa aquesta pregunta en veu alta. La decisió final haurà de ser de l'Ajuntament, entenc, no? Perquè, clar, el propietari... Tu imagina't, com l'Ajuntament diu, doncs mira, hem fet un traçat pel tramvia, per dir alguna cosa, sí, que és una de les coses que ara també està en solfa. Hem fet un traçat del tramvia que et divideix la finca per la meitat. Donarem a canvi, doncs, 6.000 euros, 10.000 euros, no sé, el que toqui, no?
Sí, sí.
Clar, al final aquest pagès dirà, home, sí que jo volia que això fos una zona d'horta i tal, però clar, si m'esteu donant uns diners perquè es pugui urbanitzar o perquè pugui passar una infraestructura, doncs home, potser m'estimo més els diners, no? Es pot desdibuixar una mica el projecte o com...
Sí, o sigui, si em preguntes jo personalment si penso que l'Ajuntament hauria d'expropiar tots els terrenys de l'horta, personalment...
No, seria aquesta pregunta, vale, llavors, perquè clar, l'expropiació és quan hi ha un interès general.
Vale, llavors, sí, però si l'interès general, imaginem, no, fos, pel cas que sigui, la conversió de l'horta en un parc agrari o la renaturalització de tot el... Imaginem que considerem que l'interès general és que ni s'hi cultivi, per exemple... Que això torni a ser com era abans de l'aparició de l'antropització del territori, perquè ho consideréssim. Mm-hmm. I això el que requeriria és que, no, l'administració pública, sigui la que sigui, ho expropiés. Jo considero que això no passarà, no? No és possibilista dintre del marc mental que en aquesta mare.
No hi ha precedents, eh? També ets dic que no hi ha precedents.
Això t'ho dic.
Ojalà, tant de bo.
I que no, i penso que en aquest cas concret, això exemple que estem dient, no és la solució, perquè una de les línies en les que treballem és la reactivació agrícola d'aquest espai, per circuits curts de consum i de proximitat que això pot fomentar, encara que no doni solució a tots els a les solucions de consum que pot haver-hi, pel potencial social que té que hi hagi un espai actiu agrícola a tocar de la ciutat, i per un llarg etcètera que potser no cal que ens hi fiquem ara aquí. Ara bé, dius, la decisió final passa sempre única exclusivament per la propietat, no? D'aquelles parcel·les en les que siguin un propietari actiu en la qual vol fer-se, no? Vol que aquella terra se gestioni com bé vol, i vol involucrar a d'altres agents que poden formar part d'aquest pla de treball, doncs sí, s'haurà de fer d'acord amb ells, no? O sigui, d'esperit de... que hi ha d'altres parcel·les que es van comprar en el seu moment per altres usos i que, imaginem-nos, no? El riu Clar, que coneixes bé, al voltant del riu Clar, zona, bueno, petita llera, petit curs fluvial, que ara és més una claveguera,
sí,
i canal,
sí, sí,
que una altra cosa.
Correcte.
Però considerem que les parcel·les del voltant, pel que sigui, per l'interès general, s'han d'expropiar i renaturalitzar, doncs també hi estaré aquí, no? Hi ha un equilibri sempre, penso que depèn molt del cas, que les solucions no són úniques, uh-huh, i que depenen d'un context. I, òbviament, d'acords, perquè és com la ciutat evoluciona i canvia. Al final sí que la força, no? I el poder són qui acostuma a dirigir cap on van les ciutats, però sempre és des de les tensions i els acords entre agents amb interessos diferents, no? I a vegades s'alineen coses que a priori no semblarien poder s'alinear, no? Diguéssim, jo què sé, no sé, una associació de veïns que té no ens parlem de l'Horta, que té una necessitat concreta, i una associació juvenil que en tenia una altra, que a priori, quan venen pel carrer sempre tenen conflicte perquè juguem a pilota no sé on, però tenim la mateixa necessitat de pacificació d'un carrer, no? Doncs s'alineen, no? uns interessos descoberts, a través d'una necessitat concreta i un procés. A l'Horta, en què es poden traduir? Doncs si la comunitat de regants i els propietaris actius pensen que cal un relleu, que els agradaria que es reactivés aquest espai, que necessitem que s'hi aportin noves energies, òbviament aquests propietaris hauran de posar un marc mental en el qual facilitin aquests processos, no? I la resta, no? Qui vulgui anar a fer coses en un espai també haurà d'entendre que va a l'espai, no? a casa d'algú que l'està treballant i gestionant durant bastant de temps. I després hi ha aquells absents, no? Absents que ho van comprar pel que sigui. I aquí és on l'administració té un paper clau. És a dir, què fem amb això, no?
I jo és que estic pensant en que tot plegat ha de tenir un marc legal, i aquest marc legal pot ser tan simple com un pla de gestió. És a dir, potser un dels objectius a plantejar-se seria arribar a acordar o fer un avantprojecte d'un pla de gestió de l'espai, no? Jo ho deixo... Això és un meló obert, ja sap la Marina. Home, que quan acabem el programa jo sempre acostumo a obrir algun meló, mai, en aquest cas, mai millor dit, parlant de productes d'horta. Doncs deixar aquest meló obert, no? Doncs un possible pla de gestió consensuat, per suposat, amb la propietat, lògicament, però també amb els altres futurs o possibles usuaris d'aquest espai, siguin, doncs, de l'àmbit agrícola o de l'àmbit cooperatiu de l'àmbit social o de l'àmbit ambiental, no? Potser seria una bona manera de plasmar tot aquest esforç que esteu fent des de la teulada, doncs, per arribar a aquest punt de trobada, amb aquest punt de consens entre parts que a vegades tenen conflictes oberts i fins i tot, te diria, sagnants, com pot ser administració i entitats ambientals, no? Que a vegades és molt complicat, i ja no dic que arribar a un acord. Sí. Obtenir informació de vegades és un calvari, és molt complicat. La transparència de les dades, no? Quan parlem de REC, de consums, de dotacions, de concessions, doncs de vegades ens trobem des dels sectors ambientals que és molt complicat obtenir aquesta informació. Llavors, si la vostra iniciativa pot ajudar, doncs, a que aquesta transparència sigui una mica més fluida i es doni més informació al conjunt de la ciutadania, doncs també seria un objectiu a plantejar, un objectiu molt lloable. No sé com anem de temps, Marina, si tu li vols comentar alguna cosa al Lluís, alguna pregunta.
No, molt interessant tot el projecte. Jo crec que moltes vegades aquí a Tarragona aquests projectes queden una mica diluïts i costa de que arribin a la ciutadania. I és interessant que vingui aquí aquesta tarda a explicar-ho i anem ja una miqueta ajustats de temps.
Bé, doncs, en aquest cas, no sé si vols dir alguna cosa més, Lluís, agrair-te molt que hagis vingut i hagis acceptat aquest petit espai obert a parlar de medi ambient i de temes que tenen relació.
Gràcies a vosaltres, agrair-vos l'espai per poder explicar això, i em quedo amb l'anhel i el desig d'imaginar coses possibles com un pla de gestió, que tant de bo, fruit d'això o de futures iniciatives sobre aquest espai, aparegui.
Molt bé, perfecte, gràcies.
A vosaltres.
Les càpsules del mar, amb la col·laboració d'Associació Cetàcia.
Benvinguts a les càpsules del mar, un espai on coneixerem de primera mà els cetacis que viuen al nostre mar Mediterrani. Les càpsules serveixen per tenir més informació de cadascuna d'aquestes espècies. Al mar Mediterrani trobem fins a 8 espècies de cetacis que anirem coneixent al llarg d'aquestes càpsules. Coneixerem els noms científics de cada espècie, el seu comportament i de quina manera els podem identificar. També coneixerem la seva alimentació i a quines zones del Mediterrani els podem trobar. Per fer-ho, comptem amb la col·laboració de l'Associació Cetàcia. Ells ens acompanyaran al llarg de totes les càpsules del mar. De fet, l'Associació Cetàcia és una entitat que vetlla per la divulgació i la preservació d'aquestes espècies. Avui, de la mà de la Sílvia, coneixerem el primer, el cap d'olla gris. Sílvia, molt bona tarda i moltíssimes gràcies per acompanyar-los a les càpsules del mar.
Bona tarda, moltes gràcies a vosaltres.
Comencem una miqueta pel principi, podríem dir. No sé si ens pots dir quin seria el nom científic d'aquesta espècie.
Doncs el nom científic del cap d'olla gris és Grampus griseus.
Si et sembla, també coneixem una miqueta més les característiques de la seva morfologia i com podem identificar-lo.
Doncs el cap d'olla gris es tracta d'un dofí, en realitat, perquè és un cetaci amb dents i, per tant, és de la família dels delfínids i el considerem un dofí. I quan és adult, mesura més o menys entre 2,5 metres i 3 metres i mig, per tant, és un dofí de mida mitjana, tot i que poden arribar a fer fins a 4 metres de llarg. De la seva morfologia, el que més en destaca és un cap així molt bulbós i arrodonit. Té una mica de forma d'olla, i d'aquí és on li ve el seu nom en català. I a conseqüència d'aquesta forma que té el seu cap globós, no té un musell diferenciat com si passa amb altres espècies de dofins que potser tenim més en ment, no? I per distingir-lo, sobretot a mar, el que és molt característic és una aleta dorsal que està situada ben al mig centrada ben al mig de la meitat del cos, que sol ser, a diferència d'altres dofins, molt alta i bastant punxeguda. Però, a diferència de l'altre cap d'olla, la seva base és més estreta. I amb això és bastant fàcil d'identificar.
No sé si ens pots explicar també una miqueta com es comporta el mar, quin és el seu comportament.
Doncs es tracta d'una espècie amb un comportament bastant interessant perquè té una gran variabilitat de comportaments. En general, quan els trobem, tenim la sort de trobar-los, solen realitzar una natació més aviat tranquil·la i bastant pausada, però de vegades també els hem vist nedant a gran velocitat, de forma coordinada o fent grans salts. Com que és un dofí bastant gran, quan salta, realment el salt és molt imponent. I de vegades poden presentar, són animals molt socials, i poden presentar comportaments bastant sincronitzats d'una part o de tot el grup. Els hem vist forces vegades disposar-se uns quants individus de forma vertical traient l'aleta caudal totalment fora de l'aigua. O, de vegades, es queden flotant en superfície, com descansant. Les seves marques que veiem al seu cos són les marques blanques que se'ls persisteixen durant molt de temps. Ens indiquen que aquests individus tenen un alt grau d'interacció entre ells, no? I aquests comportaments, aquestes interaccions, encara s'estan estudiant. No se sap ben bé per què ho fan.
Uh-huh. Quin tipus d'alimentació tenen?
Els caps d'olla, la seva alimentació principal són cefalòpodes. Cefalòpodes són la família dels calamars i similars, i s'alimenten sobretot d'aquestes preses. De fet, tenen molt poca dentició, perquè com que és una presa molt tova, no necessiten moltes dents per poder-s'ho menjar.
Uh-huh. Aquí al Mediterrani, no sé si ens podries també explicar una miqueta a quines zones els podríem trobar, on els podem veure.
Si el Mediterrani és una espècie resident, el considerem que els individus que viuen al Mediterrani viuen al Mediterrani tot l'any, però es va movent. Aleshores, on es pot veure més l'espècie és sobretot a la conca oest, i dins dels diferents hàbitats marins on el trobem més és associat als canyons submarins. Els canyons submarins són valls escarpades, val, que estan lligats sobretot a una alta productivitat, molta presència d'aliment, el que fa que sigui atractiu per aquest tipus d'espècies. I a la costa del Garraf l'hem vist associat en aquests canyons que tenim aquí a la costa del Garraf, especialment al canyó del Foix o Sant Salvador i també al canyó de Cunit i Cubelles.
Uh-huh. No sé si també hi ha alguna època de l'any que solguin estar més per aquestes zones. No sé si hi ha alguna època. Quan els podem veure?
Doncs els podem veure a qualsevol moment de l'any. De fet, tenim registres de pràcticament tots els mesos de l'any. Però sí que el que hem vist recentment els últims anys és que quan tenim més albiraments és durant els mesos de... Semblaria que és durant els mesos d'estiu i tardor, que no vol dir que la resta de l'any no els podem veure, però sí que el major número d'albiraments s'han produït en aquestes estacions.
Uh-huh. Aquesta espècie té alguna mena d'amenaça principal per la seva supervivència?
Sí, bé, és una espècie que es troba a nivell... És cosmopolita, és a dir, es troba a tot el món, val? I en tot el món pot ser més o menys abundant, però concretament el seu estat de conservació de la subpoblació mediterrània fins fa poc no estava ni catalogada, perquè realment no se sabia quants exemples n'hi havia, es deia dates insuficients per poder-ho qualificar. Però recentment, més dades que s'han anat recopilant, s'ha pogut qualificar com que està en perill d'extinció al Mediterrani. Aleshores, això és degut a diferents amenaces que té l'espècie. Algunes són la captura accidental, per exemple, amb línies de palangre, ja que de vegades l'esquer que utilitzen és la seva presa i s'hi atreuen i s'hi queden enganxats, o com altres més genèriques com la contaminació acústica o la contaminació marina.
Mm-hmm. Per acabar, Sílvia, no sé si ens pots explicar alguna curiositat o algun fet que darrerament hagis tingut alguna trobada amb un cap d'olla gris i digues, ostres, doncs mira, ara me'n recordo justament d'aquest moment.
Bueno, hi ha molts moments, no?, que se'ns queden gravats a la retina, però així com a curiositat, gràcies a les seves marques, que se'ls queden molt estables al llarg del temps, a diferència d'altres espècies, nosaltres els podem identificar. I tenim alguns que els hi posem nom i cognoms, perquè els anem veient de manera reiterada. I hi ha una... Bueno, pensem que és femella, que l'hem anat veient des del 2019 amb una cria, es diu Tannen, i l'hem anat veient aquests últims anys, l'hem vist quedant. Llavors, això ens indica una mica, no que visquin sempre aquí, però que sí que tenen una certa afinitat pel Garraf, perquè durant aquest temps l'hem vist més de 10 vegades, per dir alguna cosa.
Una bona notícia, no?, reveure una mateixa, un mateix exemplar.
Sí, bones notícies per ells, i al final el que significa com a espècie, doncs precisament això és el que volem saber amb el nostre estudi, no? Realment com és que venen aquí i què els pot afectar, i al final com els podem protegir gràcies a aquestes dades que en traiem, no?, de l'estudi.
Recordem, Sílvia, per acabar la càpsula, que sobretot sempre hem de ser respectuosos just no amb aquest entorn, quan sortim a navegar. No sé si vols afegir alguna coseta més.
Sí, exacte. Hi ha una cosa que molta gent no sap, o sobretot de navegants no saben, que hi ha un real decret de protecció dels cetacis en quant fa referència a la seva navegació. Hi ha unes distàncies mínimes que s'han de respectar, i hi ha unes maniobres que no es poden fer. Mai podem creuar un grup de cetacis perpendicularment. Si tenim la sort de trobar-lo i ens volem aproximar, ens hem d'aproximar d'una manera molt paral·lela i amb angles suaus, mai directament, i hem de respectar sobretot aquestes distàncies encara més si hi ha mares, si hi ha cries, si hi ha individus sols. Això és una cosa que no molta gent sap, i lamentablement de vegades hem vist accions que no són correctes, no? Llavors aquest real decret està penjat i obert per tothom, i jo recomano a tots els navegants que li donin un cop d'ull abans de sortir a navegar. Mm-hmm.
Doncs queda dit, Sílvia, moltíssimes gràcies. Aquesta és una de les primeres càpsules del mar, en aquest cas parlant del cap d'olla gris. En recuperarem moltes d'altres, també. Fins la propera.
Coneixent el cap d'olla gris, posem punt final a la Rana Mar d'aquest dimecres 26 de març del 2025. Nosaltres marxem, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. Els esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
Arran de Mar. Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. Busca solucions per a la salut i el benestar?
A Ortopèdia Arenys t'oferim tota mena d'aparells mèdics, ajudes tècniques i material de rehabilitació per a ús particular, residències i centres mèdics.
A més, et fem una valoració gratuïta per aconseguir exactament el que necessites, i atenem receptes de la Seguretat Social.
Ara ens trobaràs a la Riera, cantonada Bisbe Vila Mateu.
Truca'ns al 93 752 47 74 i t'assessorarem sense compromís.
Ortopèdia Arenys. Posem la salut i el benestar a les teves mans.
Cortines Montse, possiblement la botiga tèxtil més gran del Maresme. Estem preparant per tu la nova temporada. Cortines Montse, tot en teles, cortines, llençols, mantes, nòrdics, edredons. Treballem amb les primeres marques Destiny, Reig Martí, Jové i moltes més. Ja tenim la nova col·lecció de cobrellits per aquesta temporada. Cortines Montse, ens trobareu a Mataró, Països Baixos 2, cantonada amb Via Europa. Truqueu al telèfon 93 755 783 11 93 757 83 11.
Descobreix els nous serveis de Maresma Auto. Revisions oficials multimarca sense perdre la garantia del fabricant. Revisions ITB, canvis de rodes, càrregues d'aire condicionat, electrònica i mecànica sense cita prèvia. Maresma Auto. T'oferim un servei ràpid i efectiu a l'edifici Can Maresma, a la carretera Nacional 2. Maresma Auto, i gaudeix al volant.
Maresma Auto, carretera Nacional 2, darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc,
para l'orella.
Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
Dilluns, dia de descans.
Telèfon 93 792 35 46.
Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula. No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
Ràdio Arenys, 91.2 FM.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Comencem amb una notícia d'última hora. Una catalana de 53 anys ha mort aquest dimecres després de quedar atrapada en una llau mentre feia esquí.